Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts aquí comencen aquestes Converses Veterinàries. És divendres, i els divendres és aquesta reunió setmanal que tenim amb el món dels animals, amb els experts, amb els especialistes, amb aquells que més saben i més ens poden ajudar doncs, a cuidar dels nostres millors amics, dels animals. Recordeu que aquest és un programa que fa possible el Col·legi de Veterinaris de Girona amb els amics del Centre Verd. I res, sense més preàmbuls, anem a començar i anem a saludar la nostra convidada, que per als més puntuals i fidels seguidors d'aquest espai doncs ja reconeixeran. Anem a saludar a la Roser Feliu. Roser, com estàs?
Hola, bona tarda.
Bé, bona tarda, Roser. La podíem dir de la Roser moltíssimes coses, podíem presentar-la de moltes maneres, però jo crec que és una persona, diré, educadora canina, però crec que em queda molt curt aquest terme. La Roser és l'ànima de Lladruc, si més no aquí en el programa, i per això jo, la primera pregunta, Roser, és demanar-te que ens expliquis què és Lladruc, què és el que feu.
Sí, Lladruc és un servei que estem ubicats físicament a Peralada, però treballem a les comarques empordaneses i gironines en general, i fem sobretot teràpies assistides amb animals, per gent gran, escoles i bueno, diferents col·lectius, i també gossos de detecció. A part, també fem cursos per cadells, diumenge al matí, per ensenyar doncs, tot el necessari per començar amb un bon peu l'educació del nostre gos.
Molt bé, i explica'ns on esteu situats i el que hem de fer si volem contactar amb vosaltres.
Sí, som lladruc.com, ens podem trobar a la web o bé xarxes socials, com per exemple l'Instagram, el Facebook, el Twitter, que aquí som Can Lladruc. Llavors, si ens busqueu o teniu qualsevol mena de dubte, podeu contactar amb nosaltres, intentarem ajudar-vos en tot allò que us calgui.
Molt bé, doncs anem a començar. Et sembla que parlem avui, per exemple, del passeig? Comencem parlant del passeig. Com ha de ser un passeig? Roser, explica'ns quina és la idea bàsica del que és una relació plàcida, convenient d'un passeig amb el nostre gos.
I tant, sí, és molt important que el passeig sigui una bona oportunitat per estimular físicament i mentalment el nostre gos. Moltes vegades, doncs, a vegades per falta de temps o per mala organització, el que fem és treure el gos, que faci les seves necessitats i tornar cap a casa. De la mesura en què sigui possible, és molt interessant que el gos, durant aquesta estona de lleure, de desconnexió, a part de fer les necessitats fisiològiques, evidentment, pugui també relacionar-se amb altres animals, pugui olorar l'entorn, pugui descobrir nous paisatges. Llavors, sempre que sigui possible, convé que aquest passeig sigui enriquidor i que sigui també positiu per estrenyar el vincle entre el guia, la persona i el seu gos.
És el mateix passeig el que ha de fer, no sé, un gosset molt petit de 2 quilos comparat amb un de 60?
Clar, sempre igual que les persones. Hi ha gent que és molt activa i intentarà anar per la muntanya a fer tot tipus d'esport i gent que és molt sedentària. Llavors, nosaltres com a propietaris hem de tenir consciència de quin és el nostre gos i què necessita. No és el mateix un gos, per exemple, que sigui sènior, un gos que tingui, m'invento, 12 o 13 anys, que un gos molt jove. Sempre es tindrà més estimulació física un gos que sigui jove que no pas un gos adult. També és important les característiques físiques d'aquell animal. Per exemple, els gossos que vulgarament diguem el morro xato, com els bulldogs, els carlinos, els boxers, que tècnicament es diuen braquicèfals, aquests gossos normalment necessiten menys exercici que no gossos més actius, com pot ser un border collie, un pastor alemany, un gos de cacera. Llavors, és important que nosaltres, com a responsables de l'animal, adequem l'activitat física i els passejos a les característiques del nostre gos. Per molt que ens faci il·lusió fer un passeig doncs, més llarg, anar per la muntanya, hem de tenir en compte la preparació física del nostre animal i també a nivell de salut, si pot tenir algun impediment per poder fer aquest esport com altres vulguem.
Molt bé, i recordem que el passeig és un moment molt important perquè també és on el nostre animal doncs, ha de fer les seves necessitats, no?
I tant, sí, sí, és molt important, sobretot amb cadells. Els cadells pensem que estan aprenent el que anomenem la conducta higiènica, que és que frenguin a fer pipí i caca en el seu lloc, en aquest cas a l'exterior, i és molt important tenir una pauta de passejos el més rutinària possible. És a dir, moltes vegades la gent, una vegada el gos surt a primera hora del matí, els diumenges el trec a les 11 del migdia, llavors el que convé tenir unes pautes de passejos, de sortides, on el gos li ha la possibilitat d'evacuar. Sobretot quan és un gos petit, un cadell, és ideal que surti, si podem, cada 2-3 hores, encara que sigui sortir durant 5 minuts. Però és important crear aquesta pauta i aquesta rutina per ensenyar-li al gos a aguantar-se fins al següent passeig. Si no, si ensenyem al gos que en qualsevol moment ho pot fer dins o que potser no sortirà fins al cap de 10 hores, és molt difícil que el gos rebi correctament el missatge de que a dins de casa no pot ser i en canvi a l'exterior sí. Llavors aquesta primera etapa convé ser molt conseqüents i molt pacients de fer les coses com toca ja des del primer moment.
Roser, ara tornarem de seguida en el món del passeig, però abans m'agradaria preguntar-te, ja que has fet el tema, per aquelles persones que tenen un problema i és que tenen el gos que fa les seves necessitats a casa fora de lloc, quin és el primer pas? Regularitzar els passejos, que siguin sempre a les mateixes hores, per exemple?
Sí, un dels passos més importants és això. Moltes vegades hem tingut propietaris que ens venen a preguntar doncs, problemes de comportament del seu gos i es queixen d'això, que el gos té una mala conducta higiènica. Llavors, analitzant, el que trobem és que molts gossos surten molt menys del que necessitarien o bé que passen llargues hores entre un passeig i el següent. És que nosaltres estem 8 hores en una feina, en una oficina, i no ens deixessin al lavabo des que entrem fins que acabem. Això, evidentment, doncs, no és saludable pel gos i, evidentment, pot ser un problema a nivell orgànic. Llavors, el que convé és fer més passejos i també com he dit abans, que siguin molt regulars, que siguin molt fixos amb les hores. Encara que ens faci mandra, per exemple, cap de setmana, un dia festiu, igualment mantenir el mateix ordre que fan servir durant la setmana, els dies laborables. I això ajuda el gos també a tenir una certa rutina, a tenir una certa regularitat en els passejos, que li serà més fàcil això. També és important saber quins productes acostumem a netejar. Hi ha productes com l'amoníac, que sense voler, nosaltres el gos fa pipí i freguem amb amoníac, en realitat el missatge que li estem donant és el contrari, com que l'amoníac fa olor de pipí, encara sense voler-ho estem motivant més el gos a fer pipí dins de casa. Llavors és important fer-ho amb líquids com els líquids típics netejadors, netejaterres industrials, no diré marques, però els típics coneixem tothom, amb olor de pi, de llimona, d'aire fresc, per eliminar al màxim aquelles partícules d'olor que hagin pogut quedar en aquell entorn concret. Normalment sempre els gossos solen ser molt rutinaris i sol ser sempre al mateix lloc. Per exemple, sempre la mateixa cantonada de la cuina o sempre al mateix lloc. Llavors en aquests casos convé fregar molt i molt ben fregat amb un producte que no deixi cap mena de residu, perquè el gos no entengui que allà és la seva zona, per dir-ho així, imperdoneu-me, pixable. O sigui, és una zona on sí que es permet evacuar.
Bé, faré preguntes molt innocents, però quan sortim a passejar, qui mana? El gos, mano jo o una estona cada un?
Això depèn de com tinguem educat el nostre gos. Per desgràcia, nosaltres veiem molta gent que van arrossegats literalment pel gos. O sigui, he vist clientes recolzant-se en els fanals del carrer perquè no poden, perquè el gos ha vist un altre gos, no està educat i se les emporten per davant. Llavors, l'ideal seria que existeix una bona relació entre les dues parts del binomi, tant el guia com el gos, i que poguessin gaudir els dos plenament del passeig. De la mateixa manera, hi ha molta gent que té el gos que en diguem robotitzat, que és que el gos el té com una màquina de simplement vés al costat, 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 no et moguis, no oloris, no et relacionis, no miris i no facis res que no toqui. Llavors, aquest tipus de gos, jo entenc, des del punt de vista més empàtic, que no gaudeix d'aquest passeig com podria fer-ho. Llavors, jo crec que el passeig és un moment ideal per poder gaudir realment del teu gos.
Bé, hi ha persones que quan veuen amb un gos i venen passejant amb un altre gos, ja canvien de vorera, donen mitja volta, canvien de carrer, canvien quasi bé de ciutat. Com ho hem de fer-ho si el nostre gos té un problema a l'hora de topar-se amb un altre animal?
Clar, nosaltres des de Lladruc pensem que és molt important tenir ajuda d'un professional. Moltes vegades, encara que ens esforcem molt com a propietaris, no sabem exactament què hem de fer. Llavors és quan s'opten per aquestes petites trampes o aquestes mena de dreceres, de dir, no, cada vegada que em vegi un gos, fugiré, m'amagaré, estaré darrere un cotxe, em posaré dintre un portal. Això normalment el que fa és encara incrementar més el problema. És a dir, si no afrontem el problema concret que tenim, normalment aquest empitjora. I llavors cada vegada el gos té una conducta més manifestada i més incorrecta cap a aquest sentit. Llavors és important, mica en mica, fer una bona socialització de l'animal, una bona habituació als altres gossos o el que sigui. Per això, com deia abans, és molt fàcil comptar amb l'ajuda d'un professional i normalment sol ser molt més econòmic del que normalment es pensa la gent. És una solució que potser amb una o dues sessions tenim unes pautes clares i concises de com hem de treballar i això ens permet doncs, poder millorar la relació amb el nostre gos i gaudir d'ell durant els propers 10-15 anys els que siguin. Llavors, el meu consell seria que si no ens en sortim amb tot el que normalment hi ha cadascú porta de bagatge, demanar ajuda a un professional.
Molt bé. En qualsevol cas, si sortim a passejar i trobem un conegut o un veí o una persona que ens acabem de topar que també porta un gos, com ho fem per presentar els gossos? Diguem, Bobby, aquesta és la Lluna, Lluna, aquesta és la Bobby, o com és això?
Sí, la majoria de persones que tenen gos el que pequen és unes presentacions massa forçades. És a dir, el que fan és, oh, quina il·lusió, tira, et presenta un Toby, es tiren la tira pel collar, es repleguen en Toby i els ajunten forçadament. És com si algú, tu vas a una festa, vas a un acte social, i t'agafen i et diuen de la mà i diuen, vinga, enxufa't aquí a l'altra persona. Llavors, realment és un sistema molt forçat. El que hauríem de fer és, amb la corretja descansada, deixar que els dos gossos, si volen, s'aproximin, i si no, no forçar cap mena d'interacció. Perquè normalment, com més ens hi fem els humans a l'hora de forçar aquesta interacció, pitjor és. Més tensió hi ha, més ansietat, més agressivitat. Si és un gos més insegur, pot ser que encara tingui molta més por o fins i tot arribar a fòbia. Llavors, el meu consell seria mai en línia recta, que això entre els gossos sol ser una amenaça, sinó de manera calmada, pausada i amb la corretja relaxada, situar-nos a distància prudencial, uns 2 metres o 3 de l'altre gos, i veure si el nostre gos realment té ganes de fer aquesta aproximació. Si no, totalment respectable, deixar-ho de fer. Si veiem que el gos comença a estar incòmode, gira, s'amaga rere nostre, simplement continuem el nostre camí i de mica en mica ja podrem fer que s'acostumin. Reforçar la interacció normalment sempre és negatiu.
Bé, i arriba el moment del pipicant, que estan superbé, però que, en fi, això també té el seu protocol, no? Perquè el d'obrir la porta del pipicant, posar el nostre gos i sortir a prendre un cafè no és bona idea, no?
No, realment no. Moltes vegades el pipicant és el recurs fàcil per quan no tenim temps, estem cansats i volem escoltar el gos d'una manera molt ràpida. El gos que està molt nerviós, molt ansiós, obre la porta i vinga, cap a dins. I ja s'apanyaran entre ells. No és un bon sistema. O sigui, el pipicant és una oportunitat molt bona per socialitzar els gossos, però primer que els gossos ja han de ser ben educats. O sigui, han de tenir un bon control de la mossegada, han de tenir un mínim d'obediència, un mínim de control per part de les famílies i ha de ser gossos equilibrats. Portar un gos agressiu amb un picant sense cap mesura de control i esperant que simplement s'arregli amb els altres és un error i pot costar doncs, molt car. Pot haver accidents, pot haver mossegades, pot ser gralles o pot ser fins i tot que un gos es traumatitzi per culpa d'una revolcada o d'un acorralament massa fort dels altres gossos. Llavors, el picant és una molt bona eina si el sabem fer servir. També és important que en el pipicant nosaltres, com a propietaris, controlem els nostres gossos. Molta gent va al pipicant i el fa servir com a, perdó, Tinder caní, o hi ha gent que va al pipicant agafa el mòbil i se n'oblida totalment del gos fins que ha passat la mitja hora corresponent i se l'endú cap a casa. Nosaltres, com a responsables dels animals, hem de ser prou conseqüents per estar controlant si se n'agusta el nostre gos, si no, si està sent massa invasiu amb els altres, si veiem que realment no interactua amb els gossos i ella que vol estar amb les persones. Tot això hem de ser prou conseqüents de, per saber aquesta informació, analitzar-la i actuar en conseqüència. Llavors, jo el meu consell seria que el pipicant hi anéssim sempre i quan tinguem aquestes condicions necessàries. Si veiem que el nostre gos s'ho ha de passar pitjor al pipicant, afortunadament hi ha diferents espais on podem anar i no cal anar forçadament en aquell pipicant on hi ha tants de gossos.
Bé, hi ha gossos que són experts perseguidors de motos, bicicletes i algun que altre camió o tractor que passi. Per què passa això? Què hem de fer?
Això, per desgràcia, ens trobem trobar molt amb els gossos de pastor, com per exemple el gos de Tura, el Border Collie, el Rough Collie, que genèticament, durant generacions i generacions, estan seleccionats precisament per això, per caçar la presa. Llavors, és molt típic del Border Collie anar darrere patinets, bicis i, en perdó, tot allò que es mou. Llavors, el que hauríem de fer és una bona habituació. Un altre cop també, si recorrem un professional, el camí serà més curt, serà més agradable i serà més còmode cap als dos, tant per la persona com pel gos. Si no tenim aquesta possibilitat, també el que podem fer és mica en mica anar habituant l'animal. Situar-nos, per exemple, si és reactiu en bicicletes, a molta distància d'un carril bici, i cada vegada que passa una bicicleta i el gos reaccioni mínimament bé, que no s'hi tiri, que no es tiri de la corretja, que no abordi, que no intenti mossegar, en aquell moment el premiem. Normalment nosaltres utilitzem el menjar. El menjar sol ser la motivació universal de qualsevol gos. Llavors, de seguida que ho faci bé, el felicitem molt i li donem el premi corresponent. A mesura que el gos vagi entenent, que li surt molt més a compte, està tranquil, està calmat i gestionar correctament la situació, en mica ens podem anar acostant en aquesta bici. Fins al moment en què podrem aconseguir que passi just per davant o nosaltres anem amb bici o algú de la família anem amb bici i que el gos no reaccioni. Però s'ha de treballar sempre amb molta empatia, tenint en compte que els gossos com nosaltres tenen dies bons i dies dolents, i sempre de manera positiva per l'animal, que el gos entengui que pot ser algú bo aquest moviment que fins aquest moment l'espantava o l'estressava o el feia reaccionar agressivament.
Bé, una pregunta també d'aquelles que jo dic innocents. Quan passegem, el gos a la dreta, a l'esquerra, depenent d'on estigui la vorera, com ha d'anar això?
Normalment s'hauria de portar la corretja amb la mà contrària a la que es fan servir més. És a dir, si som dretants, si agafem el mòbil, les claus, la mà del nostre fill, la bossa de la compra, millor que amb la mà dreta agafem tot això i amb l'esquerra agafem la corretja del gos. Moltes vegades els clients de Lebruc ens diuen és que jo amb la mà esquerra no sé agafar una corretja perquè no tinc força per agafar-la. Al final, l'ensinistrament, si ensenyem el gos en el nostre costat, en el que en diguem en junt o en costat, no cal una força. O sigui, el que necessitem és simplement subjectar la corretja que ja de per si estarà destensada. Llavors, en teoria, la teoria marca que, com que la majoria de gent és dretana, el gos va amb la corretja i agafat de la mà esquerra. Llavors, és la convenció que hi ha a nivell normal. Llavors, potser algú té problemes en un braç, li és molt més còmode a l'altre, llavors, en aquest cas, pot ensenyar el gos a la dreta. Però, per convenció, és molt més còmode que el gos vagi a l'esquerra. També moltes persones fan l'error habitual de dir jo vaig on vagi el gos, si ell va a la dreta jo el porto a la dreta, si ell va a l'esquerra jo l'agafo amb l'esquerra, si es creua per davant jo l'agafo per davant. En principi el passeig hauria de ser ordenat, hauria de ser que el gos vagi a la nostra esquerra tranquil·lament, vagi seguint el nostre pas sense entortilligar-nos amb la corretja perquè no para de fer-nos voltes. Això també fa que els dos gaudeixin molt més els passeigs.
I com ho fem, allò de la corretja? Posem un collar, posem un arnès, posem un halti? Què ens en recomanes?
Sí, això depèn una mica del tipus de gos. A mi m'agrada molt el que anomenem arnesos antiestirada. És un arnès que en lloc d'anar enganxat per l'esquena, pel llom del gos, va enganxat pel pit. Llavors, el baixar el centre de gravetat del gos i fer que roti és molt més còmode que no pas un arnès. El típic arnès convencional enganxat de mitja esquena, moltes vegades el gos entén que ha de fer força cap endavant i encara estira més. Amb el collar, si és un gos molt i molt efusiu, hi ha gossos que arriben al punt d'ofegar-se per sortir d'aquesta pressió de la corretja. Llavors, jo l'opció que trobo més democràtica, més apta per tots els gossos, és l'arnès antiestirada, que va enganxat amb una anella just davant del pit. El halti que comentes és un collar, una mena de collar basat en el que es fa servir per cavalls. Amb quin principi té el halti? El principi del halti és que li posem una eina a la cara i si aconseguim manejar la cara del gos, podrem aconseguir manejar la resta del cos, que és, per exemple, el sistema que es fa servir en cavalls. A la pràctica ens trobem que provoca molts de problemes de rotació de cervicals, molts problemes articulars, molts problemes musculars, i a més també que el gos li genera inseguretat. És a dir, per exemple, imagineu-vos que un gos va amb un halti, veu un altre gos i jo l'estiro. El que estic fent és focalitzar el gos en mi i no deixar-lo actuar en conseqüència d'una manera natural amb l'altre gos. I això moltes vegades genera més agressió i més inseguretat. És molt més còmode un arnès que vagi enganxat pel pit, per davant, que normalment en diuen arnesos antiestirada.
Hi ha alguna cosa que pugui fer un humà perquè un gos, quan passeja i veu un gat, no perdi el que diguem el control?
Sí, si fem una bona habituació, hi ha molts gossos que conviuen amb gats d'una manera molt satisfactòria. A més, el vincle és molt positiu. Llavors, és bàsicament anar fent una habituació. Normalment passa amb gossos que no han tingut una bona socialització, o sigui, en aquell període en el qual aprenen tot el que han d'entendre per conviure en aquest món. Si un gos ha tingut mala socialització o no s'ha socialitzat amb gats, llavors pot ser que apareguin aquests problemes. Nosaltres fem una bona habituació, encara que el gos sigui adult, en molts casos pot tenir una relació molt bona, i tant a l'exterior com a l'interior, poder viure còmodament amb un gat. És bàsicament ser una mica pacient i fer una bona habituació.
Molt bé, doncs vaig a demanar a l'Héctor que ens tiri la sintonia i anem a posar la recta final.
Perfecte.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
És veritat, és correcte. S'han quedat moltes preguntes en el tinter. Quan tenim la Roser Feliu de Lladruc, doncs la veritat és que ens queden moltes coses per preguntar. Jo per això et demanaria, Roser, ens acompanyes la propera setmana? Podré comptar amb tu?
I tant. Un plaer sempre col·laborar amb vosaltres. M'encanta. Moltes gràcies per
doncs, res, gràcies a tu. Recordem que avui hem tingut la Roser Feliu de Lladruc, que la tornarem a tenir la propera setmana, i que aquest és un espai que ha fet possible doncs, el Col·legi de Veterinaris de Girona amb els amics del Centre Verd. Ens acomiadem. Fins la propera setmana. Adéu-siau. Got me running, got me running.